Ràdio Estel.
Amigues, amics, bona nit. Són les 8 i 4 minuts. Comença el Punt ORG. Perquè tots volem viure en un món millor, però ben pocs estem disposats a canviar les nostres vides per aconseguir-ho. I tu, a quin dels dos bàndols pertanys? La reforma laboral presentada pel govern de Mariano Rajoy, l'eurozona pendent d'un segon rescat de Grècia o la gairebé segura recessió econòmica en la que entrarà Espanya el mes de març, són notícies no massa encoratjadores de cara al futur més immediat. Les editorials dels mitjans de comunicació són pessimistes al respecte i les converses de la gent desesperançadores. La veritat és que no hi ajuda gens el fet que des de les classes dirigents s'entestin en fer polítiques d'austeritat per intentar mantenir viu un sistema que, sobretot, ens destrueix com a civilització. Però ni els presidents dels governs ni els alts perfils bancaris semblen voler posar fi a tot plegat i en lloc de trobar recursos acabant amb l'evasió fiscal o amb la corrupció, prefereixen que sigui la ciutadania mitja la qui pagui els plats trencats. Si em permeteu, però, no són temps precisament per caure en el desànim, en contra del que pugui semblar. Són temps per creure en nosaltres i per lluitar més que mai. Són temps per abandonar per sempre la queixa, l'excusa i el lament. Perquè és només passant a l'acció que aconseguirem canviar el món. Què passaria si de cop i volta tothom retirés els seus diners dels bancs i els diposités a la banca ètica? Quin mal faria el sistema bancari? I si ens donéssim de baixa massivament de les grans companyies d'aigua, gas i llum i apostéssim per les petites cooperatives d'energia que també te la porten a casa? Què passaria si deixéssim d'anar a comprar a les grans cadenes alimentàries i comencéssim, massivament també, a consumir productes frescos i de proximitat que cada cop més botigues distribueixen per tots els barris? I si a més anéssim a buscar roba de qualitat, producte del comerç local, en lloc d'anar a buscar les peces més cares de les millors marques, fetes amb mà d'obra barata o esclava? I encara més, què passaria si també, massivament, un cop més, assumíssim la nostra responsabilitat política i exigíssim als representants que governessin amb ètica i responsabilitat? Si la vida ens posa al davant del repte de canviar el món, és perquè estem preparats per afrontar-lo. Què passaria si de cop i volta deixéssim d'insultar massivament? Si deixéssim de queixar-nos de la crisi? Si abandonéssim les baralles per dedicar-nos a treballar des del nostre dia a dia per aquest canvi que tant ansiem? Hi hem de creure i ens hi hem d'implicar. El poble català és un poble constant, treballador i solidari. De fet, tenim tot el que hem de menester. I això, amiga, amic, no és una utopia, perquè està al teu abast diari. Potser no tothom deixarà de consumir responsablement, no tothom deixarà d'insultar, no tothom es farà de la banca ètica, però tu no tens excusa. I és que per canviar el món, ni polítics ni banquers, només depèn de tu. La teva indecisió pot condemnar el món, el teu esforç el pot salvar. I ajudeu-nos també a salvar el Punt ORG. El dia 3 de març acaba la campanya de recollida de fons del programa. Si aconseguim 2.055 euros, podrem garantir, com bé sabeu, la continuïtat en antena un trimestre més. Però si no, doncs simplement desapareixerem, ens quedarem sense fons, perquè en aquesta campanya s'hi val el tot o el res. De moment en portem 885 d'euros recollits. Recordeu que el Punt ORG és l'únic programa sobre acció ciutadana i canvi social microfinançat per l'audiència. Un programa, a més, que ha estat reconegut per l'Ajuntament de Barcelona amb una menció especial dels Premis de Benestar Social per la tasca que realitzem cada dilluns de 8 a 9 del vespre. Així que contempla, sisplau, la possibilitat de fer-nos una petita donació que ens ajudi a seguir difonent les idees que ens impulsen a moure el món. Al nostre blog hi trobaràs la informació necessària en l'apartat de donatius.org. I avui, d'aquí una estona, d'aquí uns segons, pràcticament amb en Fede Kufer, parlarem d'esport i pau, també amb la nostra cooperativa de consum. Els d'Orgànic ens portaran nous consells. Al final de tot, l'Enric Tintoré, a l'espai d'espiritualitat i pau interior. I avui recuperarem una entrevista que realitzàvem amb en Néstor Eidler. Ell és concertista, violinista i extraordinari pedagog musical. Com canviar el món a través de la música? Som en Mario Ramírez, de les Vies de So, i qui us parla, el meu nom, Joan Ortiz.
Punt ORG, el primer programa radiofònic finançat per la ciutadania.
I tal com us dèiem fa un segon, res amb en Fede Kufer i el seu espai de pau i esports, el tenim aquí. Com una pilota va salvar vides humanes. Fede, bona nit.
Molt bona nit, Joan.
Fede, t'escoltem quan vulguis.
El 14 de juny de 1940, les forces armades d'Alemanya entraven a París i ocupaven una part de França. Pocs dies després s'assignava l'armistici de col·laboració entre el Tercer Reich i la França no ocupada, amb capital a Vichy i governada pel mariscal Pétain. Els nazis van actuar de la mateixa manera com ho havien fet a altres països ocupats, van perseguir, detenir i torturar sistemàticament a jueus, gitanos, homosexuals i a la resistència i oposició política. Es va crear el camp de concentració de Drancy, que a partir de 1942 es va convertir en un camp transitori cap als camps d'extermini que hi havia fora de França, on es van assassinar milions de jueus. En aquesta guerra van existir molts herois que van arriscar les seves vides per evitar el destí dels jueus dels països ocupats. Un d'ells va ser Georges Longuet, conegut com el passador de nens, que el 1942 va crear a França l'Organització d'Ajuda als Nens, que tenia com a objectiu evacuar el màxim de nens cap al país neutral de Suïssa, davant del perill que tenien de ser exportats cap als camps d'extermini. Com ho va aconseguir? Amb una pilota de futbol. Organitzava partits de futbol davant la frontera amb Suïssa i de tant en tant la pilota s'anava més enllà, a territori suís, i era en aquest moment quan un dels nens que participaven al partit anava a buscar la pilota, per no tornar més i quedar-se en territori neutral. D'aquesta manera es van salvar 350 nens, tot amb una pilota de futbol. No era la primera vegada que una pilota era protagonista durant una guerra. Al Nadal de 1914, a la Primera Guerra Mundial, enmig de la dinàmica de destrucció entre les tropes britàniques i alemanyes, el foc entre les dues trinxeres es va aturar en molts fronts de la guerra. Primer, es van cantar cançons populars alemanyes i britàniques. Després, va haver intercanvi de cigarretes i begudes alcohòliques. El clímax d'aquest alt foc momentani va ser la realització dels partits de futbol entre els dos fronts. El futbol servia en aquest cas per escapar del món irracional de destrucció que comporta tota guerra.
Moltes gràcies, Fede Kufer, i atenció, perquè aquesta anècdota que explicaves de la Primera Guerra Mundial precisament ara la tornarà a explicar el Joan Malé amb una recreació que hem trobat d'una conferència que va donar fa relativament poc. Moltíssimes gràcies i bona nit, Fede.
Molt bona nit.
Punt.org, canvi social i acció ciutadana.
Recordeu que el Punt.org és un programa microfinançat per l'audiència que en aquests moments ens trobem en una campanya engegada conjuntament amb Verkami que pretén recollir 2.055 euros per cobrir les despeses del programa des de principis d'any fins a finals de trimestre. Tot això us ho diem després d'aquesta secció del FEDE. Gràcies a les donacions d'alguns oients, doncs portem 885 euros a falta de 12 dies perquè s'acabi la campanya. Moltíssimes gràcies doncs, a tots els qui heu aportat i m'agradaria demanar que us plantegéssiu la possibilitat de que també vosaltres ens ajudeu a mantenir-nos i consolidar-nos en antena i que entreu al punt.org i allà hi trobareu tot el que cal saber. Fem un canvi. I és que el novembre del 2010 la Fundació Cultura de Pau, la Fundació Ananta i la Fundació Valors van organitzar el cinquè congrés Contigo Somos Más Paz. Joan Antoni Malé, subdirector general de Trio Dos Banc, hi va participar i avui al Punt.org el que volem fer és rescatar un fragment de les paraules que va pronunciar aquell mes de novembre de 2010. Diuen així.
Yo quería contaros una historia real que me vino a la memoria en la Primera Guerra Mundial. En el mes de diciembre del año 1914, el día de Nochebuena, 24 de diciembre, hubo un suceso muy importante. Llevábamos 5 meses de guerra mundial. Europa, millones de personas movilizadas, cientos de miles de soldados en el frente, es decir, la gente hacinada en las trincheras, llenas de agua, de barro, de excremento, ratas. A veces las trincheras de uno del frente enemigo estaban separadas por pocos metros. Y entre unos y otros los cadáveres de los amigos muertos en combate. Tenemos que imaginar lo deprimente que esto podía ser con el frío gélido del invierno. Y frente a esto hubo un milagro. Los soldados del frente alemán recibieron, para darles ánimos, miles de árboles de Navidad. Y en esa noche del 24 de diciembre empezaron a encender velas junto a los árboles de Navidad y a cantar villancicos y empezaron cantando Noche de Paz. Los soldados ingleses quedaron atónitos al oír los villancicos. No sabían cómo reaccionar. Empezaron a aplaudir tímidamente, después con entusiasmo, y luego ellos mismos a cantar villancicos. Algunos, los de más coraje, se atrevieron a salir de la trinchera, primero gateando, arrastrándose, luego ya de pie. Los del otro lado igual, se encontraron amistosamente en el centro, estrechando las manos, fumando un cigarrillo, enseñándose las fotos de la familia, recordando otras navidades de tiempos mejores. Fue algo espectacular. Cuentan que más de 100.000 soldados se atrevieron a hacer esto. Y al día siguiente continuó este encuentro amistoso. Había parado la guerra. Incluso cuentan que hubo algún partido de fútbol amistoso. Solo al llegar la tarde del día siguiente llegaron las noticias al alto mando, que evidentemente no estaba en las trincheras, y dijeron, esto no puede ser. Tomaron fuertes represalias, hicieron volver a los soldados a las trincheras, reanudar la guerra, que para eso estaban allí, con el resultado fatídico que ya todos conocéis, que 3 años después habían muerto millones y millones de personas y otros millones quedaron tullidos para siempre. Pero demostraron estos miles de soldados de que el ser humano siempre puede estar por encima de las circunstancias. Eligieron la libertad, eligieron ser humanos, la humanidad, y esto es lo que nos caracteriza. Y es importante decir esto en estos momentos porque hemos creado una cultura materialista en los últimos siglos, una concepción materialista y mecanicista del ser humano y del universo que nos ha desembocado en esta visión de que el hombre solo es un animal. Lo hemos ido repitiendo, lo hemos ido enseñando y nos hemos quedado solo con una parte de la verdad que es la menos importante. Ya lo sé, que tenemos una parte animal. Esa es la problemática. La que se mueve por miedos, por instintos, por deseos, por pasiones, no por altas pasiones, sino por bajas pasiones. Pero esto no es el ser humano. El ser humano puede decidir qué quiere hacer con su vida, y esto lo hemos dicho antes. Y esto es lo que nos hace humanos. Podemos elegir nuestro destino. Somos capaces de crear. Y esta parte superior del ser humano se ha utilizado, sí, pero solo en actividades culturales y artísticas. Pero cuando hablamos de la vida social y económica, esto ha quedado marginado. Y hemos desarrollado y promocionado una economía animal, y hay que decirlo así, una economía que apela solo al miedo, a los instintos, a la ansia de poder, al egoísmo. Y esto tenemos que cambiarlo. Es vergonzoso que hayamos permitido esta situación. A nivel de hambre, de pobreza, de guerras, de explotación infantil, de explotación humana, ¿cómo permitimos esto? ¿Acaso no tenemos recursos? ¿Recursos? Nunca en la Tierra ha habido tanta inteligencia como ahora, tantos conocimientos, tanta ciencia, y nunca ha habido tanto poder como ahora. Poder económico, poder tecnológico. Tenemos conocimientos, tenemos poder, y sin embargo el mundo cada vez está peor. Y el mundo no lo va a arreglar la gente muy inteligente ni la gente con gran poder, solo. Hace falta incluir algo más. Y es el elemento de la bondad, el elemento del amor. Pero no como algo romántico o algo sensible únicamente. La bondad es lo que nos hace humanos. Es la elección, no por instinto ni por miedo, sino la elección consciente, la elección responsable que queremos hacer en la vida. Solo aplicando la bondad a la inteligencia y al poder económico y al poder técnico, haremos que estos se pongan al servicio de la humanidad y consigamos transformar esta sociedad.
1RG, els dilluns de 8 a 9 del vespre.
En fi, paraules molt inspiradores les de Joan Malea, el subdirector general de Triodos Bank, que rescatàvem d'aquest discurs pronunciat el novembre del 2010 en el 5è congrés de Contigo Somos Más, i que parlava de la importància dels diners al congrés en general, o millor dit, la ponència, per construir la pau. Unes paraules que venien perfectes pel punt RG que, com us deia, nosaltres avui també hem volgut rescatar.
Ràdio Estel.
Hola, sóc Joan Ortiz i Serra, sóc periodista i realitzo el programa .org que s'emet cada dilluns de 8 a 9 del vespre a la sintonia de Ràdio Estel. Es tracta d'un programa sobre acció ciutadana i canvi social que ofereix models alternatius de vida per tal de poder canviar el món a partir de petites accions quotidianes. A més, és un programa completament innovador perquè està microfinançat per l'audiència. Si em poso en contacte amb tu és per fer-te saber que el dia 3 de març s'acaba la campanya de recollida de fons que ens han d'ajudar a mantenir-nos en antena durant un trimestre més. Si el dia 3 de març hem assolit la quantitat de 2.055 euros, podrem en efecte garantir la permanència dins de la grella radiofònica del punt ORG. Però si pel dia 3 de març no hem assolit la quantitat de 2.055 euros, difícilment podrem sobreviure. És per això que m'agradaria demanar-te que contemplessis seriosament la possibilitat de fer una petita aportació. De totes maneres, una de les recompenses que no s'especifica i que per mi és la més important és la que espero que tinguis, la de la satisfacció personal d'haver contribuït en un programa que és completament innovador pel seu model de finançament, que a més és completament independent en quant a continguts i que aposta pels grans valors de la humanitat. Un programa que, a més, li ha valgut una menció especial dels premis que anualment entrega l'Ajuntament de Barcelona, concretament el Consell Municipal de Benestar Social. El punt ORG pren com a lema una frase de Gandhi que diu «Sigues tu el canvi que vols veure al món». Espero poder comptar amb el teu suport i moltíssimes gràcies per la teva atenció. Adeu.
.org, el primer programa radiofònic finançat per la ciutadania.
Maria Sierra, què tal? Bona nit.
Què tal? Molt bona nit.
Avui, després d'aquestes paraules del Joan Malé, fem una mica de música per reflexionar i intentar interioritzar tot el que acabem de sentir. Quin dia és avui, Maria?
Avui és dia 20 de febrer, Dia Mundial de la Justícia Social.
De la justícia social, i m'imagino que el tema que ens portes està relacionat amb això.
Sí, és el tema l'Imagine, però no pel seu autor, de John Lennon, sinó per Eva Cassidy.
Perquè el tenim molt sentit, potser, el del John Lennon.
Sí.
I, en canvi, les versions sempre ens agraden, no?
Sí, aquesta versió és molt bonica, ja veureu.
Imagine de...
Eva Cassidy.
Eva Cassidy. Gràcies.
Bona nit.
Bona nit.
Adéu.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger or brotherhood of man. Imagine all the
hope someday you'll join us in the world. We'll live as one.
Amb Joan Ortiz.
Avui al punt ORG més musicals que mai, després de sentir aquest tema de John Lennon amb aquesta versió que ens ha portat la Maria Sierra, el que fem és seguir endavant amb la música. I ho fem recuperant una entrevista que realitzàvem el dia 13 de desembre de l'any 2011 en aquest mateix programa, Néstor Adler. L'escoltem. Passem a la música, amigues i amics, perquè avui ens visita Néstor Adler. Ell és violinista, és director d'orquestra, és pedagog musical i no sé si ell acceptarà que li digui, però també és mestre del so. Bona nit.
Bona nit.
Sí, es pot dir mestre del so?
Això de mestre és relatiu, però que m'interessa el tema, sí, moltíssim. Sí.
Aquest tema que estem escoltant de fons...
Sí.
En tot cas, jo sabria dir el nom, sabria dir l'artista, però segur que vostè ens pot explicar més coses, no?
Sí, és una obra, la meditació de Thaïs, de l'òpera Thaïs de Massenet, que en general fa part de la vida de tot violinista.
Ah, sí?
Jo em vaig enamorar d'aquesta obra quan era molt petit i... La vaig estudiar amb el meu mestre, que era un gran violinista hongarès, i la vaig tocar des dels 15 anys. He de dir que tenia molt èxit amb les noies, perquè es quedaven molt enamorades quan jo tocava això.
Està bé.
És una obra que m'ha acompanyat sempre. I quan vaig ser el concertí del Liceu, el fet de tocar-la amb orquestra, és un plaer molt gran i és una obra espiritual. És la conversió de Thaïs.
La conversió?
La conversió al cristianisme. I sí, és una obra que fa part de
la vida de tot.
De la vida de tot, o sigui, de la meva, sí. Sí.
Però vostè ara mateix explicava que es va enamorar d'aquesta cançó. Però jo li tinc sentit dir que de petit es pensava que hi havia músics que mentien. Ara ens ho explicarà i ens ho matisarà.
Això deia, sí.
I aquesta també era una d'aquestes cançons que mentia?
No, això depèn de qui la toqui.
Ah.
Jo la sentia tocada per Misha Elman, que era justament, deien, el violinista del so d'or. Era el millor so de violí del seu moment. Per tant... Aquest sí que no mentia, però després, quan jo deia que mentien, era sentint altres obres. Justament aquí M'has agafat. Perquè, perquè el Michael Mann, de veritat, tenia un so meravellós i l'havia treballat molt per aconseguir una sonoritat del violí. Deien a l'Argentina que quan va arribar allà ell tenia un Stradivarius, però es va fer fabricar 24 ponts pel violí per veure qual sonava millor. Era un fanàtic del so. I, de fet, era el rei del so, fins a que va vindre un altre que no era tan especialista en el so, però que era més virtuós que ell. Aquest altre es deia Yasha Heifetz. I aquell va eclipsar una mica, diguéssim que va acabar el regnat de Michael Mann.
Com es fa per treure un so tan perfecte d'un violí?
Hi ha molts factors. Per mi, la primera cosa és el violinista, perquè, per exemple, amb aquest Michael Mann hi havia, en Buenos Aires, un violinista que deia, va, amb aquest violí qualsevol té un bon so. I era un violinista de l'orquestra. I altres amics o enemics d'ell li van parlar a Michael Mann justament i li van dir, per què no li presta una mica el violí perquè toqui aquest col·lega? I Michael Mann li va donar el violí i va sortir una caricatura. Aquest es va posar a tremolar, és difícil de tocar, un bon violí és molt delicat, i aquest home no sabia com fer-lo sonar, i es va donar que el secret de tocar bé el violí està en el violí, però sobretot en el violinista. Perquè hi ha gent que té violins que són, diguéssim, mediocres, però que li sonen bé, perquè és el que jo sempre vaig tenir en compte, no? I que també la meva mestra em deia, mira, tu no pensis en el violí, has de ser tu el que soni. Quan sonis, vindrà el violí adequat per tu.
I va venir aquest
molt
violí.
Savi. Sí, van venir uns quants. Inclòs Stradivarius, però no sóc propietari d'un Stradivari, però vaig tocar varis, sí. És així.
Avui estem amb Néstor Elder, que és violinista, concertista, director d'orquestra, és pedagog musical. Hi ha una frase que la tinc perquè anotada, ara no la trobaré el primer cop. Dóna'm una corda i t'explicaré l'univers. Sí. Pitàgores, no?
Pitàgores, sí.
I què vol dir això?
I això vol dir el que deia, que l'univers...
He estat a punt de portar una corda, eh? He estat a punt. A veure si ens explicava l'univers amb la corda.
No, és que l'univers està fet amb la vibració. L'Evangeli diu, en un principi, era el verb, i el verb era amb Déu, i el verb era Déu. Què vol dir això? Vol dir que tota la creació està feta amb un principi, que és la polaritat, que és la vibració, l'atracció i repulsió de dues forces. Això fa una vibració, anar, tornar, anar, tornar, anar, tornar. I això és so, i això és llum, i això és l'àtom. L'àtom té polaritat. Els electrons són negatius i els protons i neutrons del nucli són positius. Vol dir que tot es mou amb so de base. Llavors, fem vibrar una corda, allà tenim totes les coordenades. Tots els sons que vulguem. I ja està, no és... Si coneixem aquesta veritat, no és que sigui tan complicat. Per això els antics deien que l'univers sona, que deien que els astres amb el seu moviment produïen so. I jo tinc la gravació feta per la NASA de com sona l'espai a prop de Júpiter, Saturn i altres.
El Voyager, no? Va
el Voyager va
son.
Fer això. I això demostra que l'univers sona.
Un equip d'astrònoms de la Universitat de Sheffield averigua, esbrina que els enormes anells, les enormes anelles magnètiques que envolten les capes exteriors de l'atmosfera solar, vibren igual que les cordes d'un instrument musical i a vegades emeten sons semblants a les de les ones sonores al travessar un instrument d'aire. Això ho deia el Daily Telegraph fa relativament poc.
Poc, això. I la Terra també. I la Terra té una freqüència vibratòria que és també la nostra i també la que havia de ser la base de sonoritat dels instruments de corda. El que passa és que a poc ens hem anat allunyant d'això. Ens hem anat tornant una mica bojos i vam fer augmentar aquesta freqüència i ara estem desenfocats. Per això hi ha tot un moviment mundial per tornar a una afinació que estigui d'acord amb la vibració de la, diguéssim, del camp magnètic de la Terra i que es corresponen a tot el que s'ha creat.
Mm-hmm. Està en sintonia i està... sí, en sintonia amb aquesta vibració. Sí, està
exacte.
Afinat.
Exacte.
És viure en plena consciència de Déu?
Exactament, exactament. És així, perquè Déu es manifesta en tot, però l'hem de sintonitzar. Mm-hmm. I llavors, si jo sé que l'univers vibra i sona i estic atent, el meu so, la meva veu, és la representació d'això.
Vostè treballa amb alumnes, té alumnes per arreu,
sí.
I vostè m'imagino que els hi parla de tot això.
Absolutament, és la base del meu treball.
És, per tant, tocar un instrument és una tasca purament espiritual.
Sí, entenent per espiritual tota la globalitat. Per mi,
a veure, explica.
Per mi l'espiritualitat no és solament el nivell elevat. Per mi l'espiritualitat clou el cos. Jo no faig una separació. Per mi una frase fonamental és espiritualitzar la matèria. Perquè és el mateix en diferent octava vibratòria, diguéssim. Mm-hmm. La matèria del nostre cos és més densa, però la essència és la mateixa. Per tant, el meu treball, perquè tocar un violí jo puc ser molt espiritual, però el puc desafinar com un condemnat. Veritat? I puc fer qualsevol persona que vulgui tocar un violí ja veurà que difícil que és. Mm-hmm. Produir un so. Vol dir que l'espiritualitat per mi està molt lligada a la part física. I en general, encara avui es considera que tocar un instrument és un problema físic. Per mi, no solament això. Entens?
Vostè va ser deixeble d'Oistrak?
Sí, deixeble és molt dir, perquè vaig estar molt poc amb ell. Però sí que sóc deixeble de tota la vida amb ell. El fet de poder conèixer-lo va ser el gran premi de la meva vida. Perquè des de molt petit jo ho tenia com un exemple, com un model, i sempre demanava a Déu que em donés una hora amb ell. I per això jo crec molt en aquest poder absolut que li diem Déu, perquè em va donar no solament això, sinó molt més. Molt més, perquè va ser l'últim mes de la vida de David Oistrakh. Per tant, vaig arribar a Moscou, ell havia estat malalt tot l'any anterior, vol dir que és una sincronia que és molt rara. S'ha de creure que hi ha una organització a un altre nivell, perquè el dia que jo vaig arribar al conservatori va ser el dia que ell va tornar al conservatori ja desahuciat pels metges. Mm-hmm. Ja era que moria. I allà lo vas conèixer. I aquest home havia arribat a un estat de felicitat increïble. Ell havia pactat amb la mort, estava lliure de tot, i em va donar tot el seu amor i generositat, i vam parlar, i la vaig sentir tocar, que jo volia això. No solament això, sinó que em va fer tocar a mi la primera vegada tot un concert per ell, una hora i mitja tocant per aquest monstre, i que jo no entenia per què, no? En fi, però va ser un gran corol·lari de la meva investigació, de la meva recerca, no?
Hi ha un altre personatge important, Fedora Averasturi.
Sí.
Jo li he sentit dir a vostè que aquestes persones explicaven, i ho posa entre cometes, secrets. Quan diu que explicaven aquests secrets de com tocar, refereix precisament a això, a aquest treball investigatiu per afinar-se al màxim amb aquesta sintonia còsmica.
Exactament, exactament, perquè nosaltres hem perdut aquesta sintonia còsmica. Jo dic, si observem la Lluna es mou, no hi ha ningú que li digui com s'ha de moure, ningú que l'empenyi, que la freni, que li digui, no, ara ves al costat. En canvi, nosaltres forcem el nostre ésser, no solament el cos. Lo forcem, perquè el nostre intel·lecte, jo crec que s'ha sortit del seu equilibri. Per tant, inclús amb la respiració, quan parlem, has de respirar la respiració abdominal, has d'inflar la panxa, ja estic manipulant. És com dir-li a la Lluna, no, para, has de vindre per aquí. Llavors, la meva recerca és per arribar a una harmonització en les lleis universals del moviment, i això vol dir com viure en un estat de flotació, un estat en el qual cada moviment és còsmic. I això és perfectament possible per qualsevol persona. Per això jo m'ocupo d'ensenyar això.
Però aquest estat és assumible per qualsevol persona que es trobi tocant un instrument o sense necessitat?
I sense. Jo tinc molts alumnes que no són músics.
Ah, sí?
Sí. Mai vaig fer distinció entre músics i no músics. Perquè a mi, al meu treball jo li dic música, energia, perquè és la música que m'ha portat a l'energia, el coneixement d'aquest motor bàsic de la vida. I això s'aplica a tot, absolutament. Tota persona que pugui pensar a un animal, no, però ni cal, perquè l'animal ja funciona en estat de gràcia. Els desgraciats som nosaltres. Hem perdut aquest estat d'equilibri. I qualsevol persona que pugui pensar i que vulgui pot, almenys, caminar per aquest camí. I es pot, i jo crec que és molt important per a una humanitat futura. Hi havia un mestre que jo vaig conèixer que deia hem d'anar vers l'home transparent, la raça transparent. I jo crec que hem de ser transparents, que no és necessari amagar res, no hem de perdre la por, hem de ser com les flors, com els animals, que són naturals. Però, a més, tenim aquesta meravellosa possibilitat que és el nostre pensament, la nostra consciència.
Una trentena de conflictes arreu del món i una crisi econòmica galopant a nivell occidental. És molt difícil, això.
Però té un aspecte positiu. Endavant. Els xinesos diuen tot el que baixa, puja. I tot el que puja, baixa. Ara estem en un moment molt baix i això serà la reacció per pujar, que ja ho és, perquè cada dia hi ha més gent que amb optimisme i amb joia ja comença a sortir d'aquest estat. Jo estic en pau, penso que tot el que passa, passa perquè ha de passar, que és necessari per aprendre. Són lliçons que hem d'aprendre. I és molt dur, ja ho sé, però no ens hem de quedar allà. Ara, amb respecte al que passa amb la societat, jo sóc molt, molt conscient de tot el que s'està patint al món. Mm-hmm. I amb la música tracto de, de fer una contribució a això, però no ara, des de petit. Jo feia part del quartet de la província de Tucumán i teníem allà un director de cultura que era molt intel·ligent i aquest senyor organitzava 300 concerts cada any entre un quartet de corda i un quintet de vents. Teníem un jeep i anaven a tots els pobles, a escoles, a hospitals, i van fer una tasca de meravella, perquè gent ignorant escoltava i no necessitaven tenir una informació molt gran del que tocàvem nosaltres. Rebien directament el missatge d'una ànima a l'altra. I això a la gent la millora molt.
Hem començat parlant de música, hem parlat d'espiritualitat, d'energia, ara estàvem parlant de musicoteràpia, que això s'ha inventat ara, però que existeix, m'imagino, des de fa temps, amb el Néstor Eitler. Ell és violinista, director d'orquestra, pedagog musical. No ens oblidem que aquest és un programa, com dèiem, d'acció ciutadana, de canvi social, i m'agradaria preguntar-li si té algun consell que es pugui dir així per antena, senzill, de cara a que les persones que ens estiguin sentint ara simplement puguin fer un petit pas cap a sintonitzar-se.
Exactament. Sí, sí, és clar. Jo dic que la música, la musicoteràpia, és teràpia i també és antiteràpia, perquè la música pot fer molt mal, molt mal. I jo sóc absolutament conscient que molta música comercial, diria d'una forma una mica paranoica, però ho puc dir, és música que fa mal, que al jovent no li fan pensar, li posen en un funcionament automàtic. A més, molta música que es posa a alt nivell i bum, 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 bum. Això són com donar cops de martell a les neurones. I fan mal. Hi ha gent que ha d'anar a l'hospital, que pateixen neurosis, psicosis. I també hem vist que en Guantánamo, una forma de tortura usada pels Estats Units és posar un so continu fins a que la gent es torna boja. Vol dir que no és innocuo el que escoltem. Jo, el meu consell és buscar música bona. La música bona qual és? Primer de tot, la música dels pobles, el folclore. Això és l'ànima dels pobles. I la música així d'eta clàssica, que no estic d'acord amb aquesta definició, generalment té la base en la música folclòrica. Perquè el mateix Bach, que és el pare de la música, feia danses. Avui, aquest matí, vaig estar amb un violinista treballant una partita. Què és una partita? Un conjunt de danses. Però ell, amb una dansa, podia fer tot un missatge transcendent de comunicació amb Déu. I, per tant, jo dic, no hi ha més que dues músiques, la bona i la dolenta. Però aconsello a cada persona, no m'agrada donar consells, però ara sí, és que faci una tria en la música. Que la música no és un ornament, diguéssim, superflu. No, la música arriba a les regions més profundes de les persones. Per què? Perquè està feta amb els materials de construcció de la vida. Per tant, l'obra d'un compositor gran, Beethoven, per exemple, es va fer una enquesta a Anglaterra i era més popular que els Beatles en un moment, Beethoven. Aquests grans compositors tenen un missatge que, si no estem preparats, de vegades no ens podem apropar, perquè pensem, ah, no, jo no tinc cultura, jo no sé res de música, com molta gent aquí em diu. Jo, mira, sóc un negat per la música. I jo dic, no hi ha ningú que estigui negat per la música, el que passa és que tu et negues. T'han fet creure que tu no tens la possibilitat d'absorbir la música. Però ara, en aquest congrés, Les Portes de la Llum, s'ha parlat d'un compositor, Cyril Scott, que ha reflexionat bastant en com ha influït la música en el desenvolupament de la humanitat. I Beethoven, qui va ser? Va ser un gran germà. Això jo ho vaig sentir perquè jo em vaig especialitzar en una època en Beethoven, vaig guanyar el primer premi d'interpretació d'obres de Beethoven a l'Argentina, i jo havia volgut que ningú m'ensenyés la música d'ell. Recercar jo dins de la música, ple d'errors. Després vaig anar al mestre perquè em corrigissin, però havia fet la meva recerca. I em vaig adonar que Beethoven em donava forces per viure. Era un home que va patir molt i va transformar això en positivitat. Per tant, és molt important per a la humanitat. I Bach també va obrir els ulls de la humanitat. I, per tant, jo crec que la música té un valor molt gran. I jo la vaig veure en alguns països. Desgraciadament, en Espanya, poc. Mm-hmm.
Interessant tot aquest poder de la música que ens està parlant el convidat d'avui, el Néstor Eidler, violinista, director d'orquestra, pedagog musical i, a més, que ha recorregut el món amb el seu violí ensenyant i donant concerts. Ens quedem també, entre totes les coses que ha dit, de la importància d'escoltar bona música. Volem canviar el món, escoltem bona música.
Exacte.
Néstor Eidler, ha estat un autèntic plaer.
Igualment.
Que hagi passat per aquí els micròfons del Punt RG de Ràdio Estel.
Igualment.
I fins la propera, bona nit.
Així espero. Bona nit.
Punt RG, canvi social i acció ciutadana.
Deliciosa entrevista, la del Néstor Eidler. Nosaltres canviem de terç i marxem a parlar amb el Xavi Costa de la cooperativa Orgànic. Ja estan cooperant i treballant amb nosaltres des de què farà? 3 setmanes aproximadament. I avui ens parlarà del segell participatiu de garanties. Què és tot plegat? No ho sé, Xavi, què tal? Bona nit.
Bona nit, Joan.
Farà com 3 setmanes, no, aproximadament, que esteu col·laborant al Punt RG?
Sí, 3. Aquesta em penso que és la quarta ja.
O sigui que ja fa un mes, carai.
Ja fa un mes que avancem amb el consum responsable.
Avui ens parles del segell participatiu de garanties que es va celebrar, del que se'n va parlar a la Rapera, que és una trobada anual de cooperatives de consum i agroecologia. Sí. Ho he dit bé, això?
Ho has dit prou bé, sí.
Ho he dit prou bé. T'escoltem, Xavi, explica'ns com va anar això.
Sí, doncs bé, aquest cap de setmana es va celebrar la quarta Rapera, que, com tu dius, és aquesta trobada entre el que són organitzacions de consumidors i xarxes de pagesos agroecològics, que cada any es fa a Sant Cugat, i el tema principal va ser el debat sobre els anomenats SPGs, els sistemes participatius de garantia, que bàsicament tracten de la construcció de relacions de confiança entre el que són els consumidors i, en aquest cas, els pagesos, el productor. Val? Mm-hmm.
Qüestions de confiança, eh?
Correcte, mm-hmm. Correcte.
Explica'ns una mica més, no? En què funciona, en què consisteix això?
A veure, sobretot el que es parla és de buscar formes de comunicació directa i de comerç directe amb aquests pagesos sense haver de passar per el que seria les grans cadenes de distribució agroalimentària. Mm-hmm. Val? Busquem formes en les quals el propi pagès agafa la responsabilitat de que el consumidor entengui la feina que està fent en bones maneres, en aquest cas dintre de lo que és l'agroecologia. I d'aquesta manera no haver d'utilitzar primerament el que són els segells actuals que certifiquen que un producte ha sigut produït o manufacturat dins de lo que és els sistemes actuals que especifiquen el que seria un producte agroecològic. Mm-hmm. Val? Mm-hmm.
Conclusions més o menys que podries treure'ns d'aquesta trobada.
Bueno, sobretot la conclusió de la trobada ha sigut comunicar en les organitzacions actuals que hi ha de consumidors, que són unes 130 ara mateix a Catalunya, les que composem el mapa de cooperatives de consum, traslladar el que és el concepte de sistema participatiu de garantia per començar-lo a treballar individualment cada grup amb els pagesos amb els que ja mateix, ara mateix ja tenen relació, de forma de que bueno, puguem millorar per una banda el que seria aquests petits projectes agroecològics que duen a terme els pagesos, o sigui, que puguem aconseguir que treballin dignament i que ens puguin proveir amb total confiança de producte fresc, ecològic i de proximitat. Aconseguim que els camps que tenim ben a la vora de casa nostra treballin, ho facin de forma digna i que bueno, tots en sortim beneficiats.
Mm-hmm. Amb el Xavier, que és una de les persones doncs, d'aquesta cooperativa, de la cooperativa Orgànic, teníem encetada aquesta col·laboració i no ho sé, Xavier, però a mi fa l'efecte que des de que heu començat hi ha coses que s'han d'anar aprofundint i penso que hauríem de començar a parlar, que vingueu un dia al programa i que en parlem amb més extensió de tot plegat.
Perquè sí, com la veritat és que sí, cal fer una labor molt profunda de conscienciació de la societat i de la pròpia gent que treballa a la terra, de que podem tirar endavant una economia local, de que podem alimentar-nos millor i, bueno, i després en aspectes nutricionals, doncs de que és interessant menjar productes de temporada i, bueno, i a poder ser fer-ho a través d'organitzacions de consumidors que els interessos principals és millorar la qualitat de l'alimentació de les persones i no pas generar un capital.
I tot plegat canviant el món, que és el que més ens interessa, no?
Evidentment, passet a passet, tot això va cap aquí.
Xavi, sí. Moltíssimes gràcies, Cooperativa Orgànic. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, Joan.
Bona nit, una abraçada. Adéu.
Adéu.
Consumint responsablement i escoltant bona música podrem canviar el món. I també podrem canviar el món dedicant-nos a la nostra pròpia vida interna. Enric Tintoré, bona nit.
Bona nit, Joan.
Com estàs?
Encantat de saludar-te, Joan.
Enric, avui, poema de Sant Francesc d'Assís.
Sí, parlaves fa un moment d'orgànic i de com treballa la terra d'una manera més directa al servei de les persones.
Que millor.
Que treballa la terra interior.
T'escoltem.
Aquí estem. Aquesta és una de les consignes més maques per millorar el món que podem aplicar a la nostra vida.
Endavant.
Aquesta oració de Sant Francesc diu: «Oh, Senyor, feu de mi un instrument de la vostra pau. On hi ha odi, que jo hi porti amor. On hi ha ofensa, que jo hi porti el perdó. On hi ha discòrdia, que jo hi porti unió. On hi ha dubte, que jo hi porti l'esperança. On hi ha error, que jo hi porti la veritat. On hi ha desesperació, que jo hi porti la serenor. On hi ha tenebra, que jo hi porti la llum. Oh, mestre, feu que jo no busqui tant ser consolat com consolar, ser comprès com comprendre, ser estimat com estimar. Perquè és donant que es rep, perdonant que s'és perdonat i morint que ressuscita la vida eterna».
Moltes gràcies, Enric.
A tu, Joan.
Sant Francesc d'Assís. I moltíssimes gràcies també al Mario Ramírez, que l'hem tingut a les vies de so, i servidor, el meu nom, Joan Ortiz, .org, una nova edició més per canviar el món. Ajudeu-nos a mantenir en antena aquest programa entrant a .org, l'apartat de donatius, veureu com. Ajudeu-nos a mantenir en antena aquest programa i recordeu sobretot el lema que fem servir, que és una frase de Gandhi que diu: «Sigues tu el canvi que vols veure al món». Bona nit. Bajé por lo poco. Qué bien.
1RG, el primer programa radiofònic finançat per la ciutadania.
Ràdio Estel.